Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia, moment en què toca arrencar aquesta primera tertúlia de l'estiu. Ahir vam entrar en aquesta nova estació, la calor es deixa notar, i aquesta setmana fins i tot hi ha hagut un... Bueno, algun tertulià em comenta que no, que ell pot ser una miqueta de fred, tranquils, i arribarà. De moment el que va arribar aquesta setmana, i la veritat no va ser una visita gaire agradable, va ser la pedregada que va afectar alguns dels cultius, algunes vinyes de... la D.O. Cuy i la D.O. Montsant, com ens explicava l'Alfonso Reig. El que farem avui, home, més que anar al tros i comentar el tema del tros, mirarem la resta de l'actualitat de la nostra comarca i també una mica de fora, ja que l'ambient, podríem dir, sí que està calentat i fins i tot podríem dir que un punt recalentat. El primer que farem avui és, com no, saludar els nostres tertulians. Primer la nostra tertuliana, Rosa Garal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
En Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia.
Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
I l'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui començarem reprenent un tema de la setmana passada, que es veu que no vam acabar de tocar amb tota la seva amplitud. Vam parlar fins i tot amb protagonistes, ens referim a la selectivitat, als errors que hi va haver en la selectivitat.
Els
exàmens de selectivitat i quines notícies i informacions han anat apareixent arran d'aquell error a l'examen de matemàtiques, també el de geografia i alguna que altra falta d'ortografia que diuen que va ser de picatge. En grans termes, o sigui, pel que fa a l'administració, hem vist el que acostuma a passar en aquests casos, que ningú ha dimitit, ningú ha agafat la responsabilitat. Ja no cal parlar de la consellera del RAM, però tampoc l'encarregat d'universitats ha fet cap pas, sinó tot al contrari. S'ha tancat l'expedient que es va obrir al respecte amb un sant de... hi van haver errades en el control dels exàmens, i com a molt, el que s'ha dit, tot i que encara no hi ha res tancat, és que podria haver-hi la repetició d'aquest examen de matemàtiques.
No, ja hi ha data, eh?
Ja hi ha data i tot?
Ja hi ha data, sí, el 5 de juliol.
5 de juliol?
Sí, sí.
I serà optatiu?
Serà optatiu, però que el que opti això ha de renunciar a la nota
que tingui
ara.
Uh-huh. Ah, ha de renunciar, o sigui, no li pot servir per millorar nota.
Bueno, li pot servir per millorar nota, però ha de renunciar. Vull dir, si empitjora, doncs quedarà pitjor.
Vale.
És
el que té.
Sí, és
no em sembla malament la solució.
No
em sembla malament. És a dir, de les possibles, és la menys dolenta, crec jo, eh? Uh-huh.
En parlàvem la setmana passada, recordem, amb el Víctor Bobis i el Gerard Sánchez, que van ser dos alumnes que van realitzar la prova, que es van trobar amb aquests errors i que van veure una mica l'ambient que hi havia en aquell tribunal. En el seu en concret, en el del Gerard i el Víctor, va ser un d'aquells que no els hi van deixar més temps, cosa que sí que va passar en altres. Però tornem al que us deia, ja ha passat, ja es va obrir l'expedient corresponent per veure què havia passat, i a l'administració ningú ha acabat agafant i acceptant la responsabilitat que li tocava. No és cap sorpresa, no?
Desgraciadament, no. Desgraciadament no és cap sorpresa. El que va ser em fa molta gràcia que quan hi ha un problema s'obre un expedient i sembla que estigui resolt el problema.
Una comissió.
O el mateix, no? O ja s'obre un expedient o es crea una comissió i amb això ja està resolt el problema, no? I després al cap de 15 dies o un mes ja no se'n parla mai més ni de l'expedient, ni de la comissió, ni de res. No? És una mica una manera de tapar forats, no? Que sembla que funcioni, però... Mm-hmm.
Rosa, la setmana passada no ens acompanyaves?
No,
però m'agradaria que em donessis la teva opinió respecte a tota aquesta qüestió de la selectivitat.
Tot això que ha passat me sembla horrorós, no? Primer que ningú plegui, perquè en aquest país no plega ningú, ja la pot fer grossa, que no passa res aquí.
No hi ha tradició.
No, ni tradició, ni hi ha res. I després una mica el que es va deixar, es veu el tinter.
Sí, no, jo les coses que vaig...
Que ara ho comentàvem,
després de sentir la tertúlia, bueno, de participar-hi,
sí, sí.
Que estava aquí jo, quan vaig arribar a casa vaig anar reflexionant en tot el que havíem estat parlant i em vaig quedar amb una miqueta amb una cosa, un ai al cor, diguem-ne, hem fet un debat una miqueta parcial, no? Uh-huh. Parcial en el bon sentit de la paraula, dir que hem parlat de part del problema, però no hem parlat de tot el problema. Vull dir, no, uh-huh. no vam posar en qüestió en cap moment si la ciutat era una cosa interessant o no era interessant, o no vam posar en qüestió que la llei verd d'educació de quina manera afecta amb tota aquesta història. Vull dir, ens van deixar en el tinter moltes coses que penso que són molt importants, a part de que, diguem-ne, una mica de l'anècdota, que tampoc és una anècdota, no, però vull dir que és una...
És un fet.
Però en el muntatge, en el món global d'educació, doncs, bueno, és un error, evidentment que és un error, i un error greu, però no deixa de ser un error greu d'un tema més profund, no? Uh-huh. Una miqueta era això la cosa que jo, en certa manera, em vaig quedar amb les ganes de poder dir, no? De dir, bueno, és greu el que ha passat, uh-huh. però, i la ciutat, s'ha de continuar fent, o s'ha de continuar fent d'aquesta manera, s'ha de canviar el sistema d'accés a les universitats, en fi, un debat una mica més també més profund, diguem-ne. No?
Oh, però el ministre diu que s'ha de suprimir, no? O almenys ho he llegit
jo. Sí, el que passa és que, a veure, s'ha de suprimir, per la ruta que després posa al batxiller posa unes revàlides, i a l'ESO posa revàlides, i a no sé quan
posa
i a primària posa revàlides, i dius, bueno, no, és un contrasentit, no? Vull dir,
fa més selectivitats.
Sí, exactament, no? Vull dir, clar, vull dir, no saps fins a quin punt l'eliminació de la selectivitat que planteja el ministre Huer és realment l'eliminació de la selectivitat tal com l'entenem nosaltres. Eliminant aquesta n'hi posarà una de molt pitjor, no? Com per exemple passa amb les beques últimament, no? Que també el tema de beques importantíssim, en el qual tots les facultats, totes les universitats s'han posat el crit al cel, no? Del tema de beques, que clar que cada vegada estem restringint més l'accés a la universitat a la gent que econòmicament no pot, no? I en canvi estem tornant una altra vegada a fer una universitat elitista, no? En el qual només hi pot anar no els bons estudiants, sinó els que tenen les butxaques plenes.
Els que tenen quartos.
Això és un debat profund i seriós.
Anem enrere.
Ara també, no?
Això ja està clar. Recordo l'Economist, que ja era l'any passat, d'Economist, que feia un gràfic on assenyalava els anys que s'havien retrocedit, s'havien tirat enrere amb tota la qüestió econòmica, i Espanya crec que es trobava al 90 i algo, suposo que ara fins i tot ja
no, però és que no és problema econòmic, és un problema econòmic.
No, és... Ells parlaven de...
Sí, això, amb l'excusa de l'economia, ens estan fent menjar uns gripaus bestials, i per exemple, i sense anar més lluny, ahir el ministre van aprovar a Madrid, van aprovar una llei que travesteixen, no? Dient que això estalviarà molts diners, no? Però a veure, això és una mentida. Vull dir, jo una miqueta reivindico el que vaig dir la setmana passada, que aquesta crisi no és una crisi econòmica, és una crisi de valors, i una crisi d'ètica i una crisi de moral. I mentre no canviem aquests valors, aquesta moral i aquesta ètica, l'economia, com a excusa, ens va molt bé per exemple, en aquest cas, recentralitzar l'Estat, o per altra part ens va bé per eliminar gent o amb títols universitaris i per tant tenir gent menys preparada, perquè si gent més preparada vol dir gent amb menys criteri, gent amb menys, a un sou més baixos, etcètera, no? Vull dir, a veure, és molt perillós això, no? Vull dir, no estem parlant d'economia, l'excusa és l'economia.
A mi em va fer gràcia ahir, arran d'aquesta... Crec que no és llei, sinó que inicia el procés per acabar ser convertit en una llei, els efectes recentralitzadors, de la qual tothom els coneix i tothom els té més assumit. I ahir per Twitter, no em feu dir qui era perquè ara no recordo, però em feia molta gràcia perquè era un tuit que deia: 19 anys abans que nasqués el president Rajoy, el Servei Meteorològic de Catalunya ja emitia uns papers amb una previsió meteorològica. Clar, i ara... 19 anys abans que nasqués, 19 anys i 4 dies que fins i tot comptava. I també uns anys abans que nasqués el ministre Montoro, el
no,
servei...
No, és, que...
és allò de... anem a retallar...
Sí, no, però el tema és aquest, és a dir, la mateixa raó que donen per a fer aquesta llei se pot aplicar al revés. És a dir, ja que hi ha el Servei Català de Meteorologia, ja que hi ha el servei Andalús de Meteorologia, eliminem el Servei Espanyol de Meteorologia. Ja està. Ja que les competències d'ensenyament estan traspassades com a autònomes, eliminem el Ministeri d'Ensenyament i ens serviríem al senyor Bert, que això aniria molt bé per tot el país, no? M'enteneu? I clar, sí. És a dir, els mateixos arguments que ells donen per eliminar tota recentralitzar l'administració a les comunitats autònomes, se podria aplicar al revés i dir, a veure, si tu creus en això, fes-ho tu primer, i els altres, anirem al darrere. Si tu elimines el Ministeri d'Educació, elimines el Ministeri de Cultura, perquè tot això ja està traspassat als autònomes, nosaltres després de les autònomes ja eliminarem aquelles coses que també puguem eliminar. Mm. El que no pot ser és que es demani sempre l'esforç als altres, sempre demani l'esforç als altres, i tu no cedeixis mai res. No?
No,
això, això no és predicar amb l'exemple.
Mm. El Miquel i l'Enrique fins ara no han dit gaire cosa. Com veieu aquesta nova llei que vol tirar endavant el govern popular i que acaba portant això a una recentralització justificada amb qüestions econòmiques?
Sí. És un problema de model. A veure, aquí hi ha una sèrie de senyors que després d'una foto que es van fer en una famosa illa es van dedicar a difondre un nou model econòmic, d'acord? Llavors, aquest nou model econòmic necessita dues coses. Necessita que les coses no regulin, però que tinguin aparença de regulació. Per tant, desregulem tot el que puguem. Necessitem mercats oberts, lliure mercat, etc, etc, però portat a un extrem, perquè això és evident que estem en una economia de base capitalista, però no tan ultraliberal com potser alguns volen, no? I per una altra banda tenim un estat que se li junta una filosofia, un concepte d'estat, un concepte del que és el país, etc, etc, i per tant, amb un invent que van fer fa 25 anys de Cafè per Tots, que ara no el volen, però no el volen algunes de les pròpies comunitats autònomes, governades pel mateix país. I això és una oportunitat d'or per fer lleis com la que ahir ens van anunciar, que és una de moltes. S'està tramitant una cosa que es diu la Ley de Unidad de Mercado, que va amb el mateix estil, etc, etc. No? Per tant, aquí s'estan juntant dos fenòmens on, al meu entendre, i és la meva opinió, quedem massa en mans del que són els grans operadors econòmics i, per altra banda, quedem molt en mans d'una operació recentralitzadora que jo crec que el que farà és trencar una cosa, vaja, un principi democràtic. Vull dir, tots els partits ho han defensat fins ara, que era donar el servei de proximitat, no? Uh-huh. I per tant, jo crec que, per almenys en l'àmbit de Catalunya, crec que era un principi molt consensuat entre tots els partits polítics, i aquí es trenca, i vaja, en base a això, doncs home, jo diria que cuidar-ho amb els ajuntaments, cuidar-ho amb tot, en tots els àmbits.
Per exemple, això que com comença tu d'ajuntaments, resulta que, a veure, segons aquesta llei, a tot el Priorat hi haurà un ajuntament.
Sí.
Amb tot el Priorat hi haurà un ajuntament, per tot el Priorat. A veure, no estem parlant de fer volar coloms, de coses que etèries, no? Vull dir, si ens xafem de peus a terra i parlem de la nostra comarca, l'exemple és esferidor. Passarem de 21 ajuntaments
a un.
Amb el que representa tot això, que ho entengui qui vulgui, no?
Com si la llei, l'informe Roca encara es tou en aquest aspecte,
sí.
Però parlava d'ajuntar ajuntaments, però no, el govern espanyol va un pas més enllà, o dos.
Què passa? Que l'operació comença per dalt i com es recentralitzen competències, llavors és clar, hi ha una quantitat important d'organismes, doncs que clar, segons aquesta teoria, doncs s'han d'eliminar la Comissió d'Energia, Servei de Meteorologia, bueno, una quantitat de coses que donen, que depenen directament de la comunitat autònoma, no? Clar, dius, a mi no em preocupa tant, perquè això està escrit. Si mirem els documents de FAES de l'any, de finals dels anys 90, quan van començar una mica les seves activitats, veurem que tots els documents van en aquesta línia. Per tant, el que passarà, ells ho tenen escrit, perquè qui governa realment, doncs, és aquesta filosofia. A mi em preocupa més una mica quina ha de ser la reacció social.
11 de setembre, cadena humana de punta a punta a Catalunya.
Bueno, però independentment de cadena humana, etcètera, etcètera.
No, però a veure, el tema, és que però el tema, o sigui, nosaltres tenim un problema, és que jo penso que Catalunya tenim un problema afegit.
Clar.
És que a més som catalans, a més, no? Mm. Vull dir, aquí està el problema. Vull dir que, per exemple, a veure, jo, l'exemple més clar, per exemple, ahir mateix, al Teatre Real de Madrid, no em diguis que no, que allí va l'elit la élite de Madrid, eh? Hi van tots els amics i els la corte, la corte, això és la corte,
la corte,
no?
I Villa.
Exactament, no? Això és la corte. Van al Teatre Real amb un homenatge de Teresa Berganza, en el qual hi ha el rei, la reina i Maria Santíssima i tothom, i entre ells el ministre Bert, i quan el presentador de l'acte diu al ministre Bert, al Teatre Real de Madrid, senyors, el xiula i li diu dimissió i li demana no sé quantes coses. Bueno, sí, perdoneu,
excepte la platea.
Excepte la platea. Home, la platea,
excepte la platea,
que la platea va haver-hi algú que va aplaudir, eh? També és veritat, no? Cal dir-ho tot, no? Però vull dir que, a veure, que tot un teatre real amb un acte cultural d'aquesta naturalesa, vull dir, inclús allí, a Madrid, demanin a Lluís Mestre Ibert, vol dir, imagineu-vos els catalans que hem de pensar, no? I és que jo m'imagino això, si a Madrid fan això, nosaltres què hauríem de fer? Què hauríem de fer, no?
És la idea centralitzadora que té a l'actual govern. Vull dir, Madrid, ja li diuen la illa de Madrid, tot cap allí, amb unes idees...
No, però és que els de Madrid estan enfadíssims, eh? O sigui, sí. La gent de Madrid també està molt enfadada. A veure, a Madrid cada dia hi ha 4 o 5 o 15 manifestacions, cada dia.
Sí.
Bueno, parlem de Madrid com la seu del govern, clar, no parlem del ciutadà.
No, però, clar, nosaltres tenim aquesta tendència, no? Vull dir, la gent de Madrid estan més cremats que nosaltres encara, sí. Que ja és dir, eh?
I pel que veu, l'altre dia, que també ho va recriminar la Comissió Europea, no fa gaires dies se va estrenar l'AVE de Madrid a Llevant.
Madrid a Alacant.
Molt bé, Alacant, sí.
Sí, Alacant.
I aquesta setmana a França han decidit no crear més AVEs. I l'AVE que havia adjuntat amb la frontera espanyola, allà que se queda per fer, no?
Sí.
Vull dir, anem al revés del món.
I des d'Europa...
Encara anem al revés del món, el que comentàvem fa 2 o 3 anys aquí, no? I, és a dir, la crisi ens ha de servir per almenys xocar de peus a terra i veure les coses d'una altra manera. Doncs hi ha gent que encara no ho veu, encara està encegat en crear vies d'AVE quan altres països estan parant.
Però el més bo és que des de la Comissió Europea els diuen, però que no veu que esteu fotent? El que heu de fer és el corredor del Mediterrani urgentment, que és la part que don, la part econòmica més important que teniu al país.
I no ho fan. I no ho fan.
I estem parlant...
Ara fan aquell altre 30, perquè ara hi ha quartos i han de fer un AVE que va on, a Madrid? Sí, ara va sortir la...
A Madrid hi van tots.
Hi han de passar tots. A Madrid hi han de passar tots.
A Madrid hi van tots. O sigui, no hi ha cap AVE. Espanya?
Exacte, que no vagi
a Madrid.
Home, perquè és que el punt central...
A Barcelona n'hi va un.
Jo, ara que parleu de trens, hi ha un tema... Crec que no és d'aquesta setmana, que ve de l'anterior, però és que potser n'hem parlat poc, i és això la part de responsabilitat que em toca com a moderador d'aquest espai, és a aquest nou servei de Rodalies que es va dir tant de Catalunya, i que, home, a nosaltres ens toca. En principi, fa uns anys, ens havia tocat, però crec que a última hora, poca cosa, poc contem, i no cal anar a Madrid i parlar d'AVE, sinó de Rodalies aquí. Ens tornem a trobar, és que no, com sempre també aquí,
però en quin sentit? En el sentit de
que no hi ha un servei de Rodalies que porti de Massa-Falset per dir l'estació més important de la nostra comarca.
És que això ja no es considera Rodalies, no. Aquest és el problema. A veure, és que
podem fer a mitja distància.
Això ja no és Rodalies, és a dir, Rodalies de Barcelona, per entendre'ns, arriba fins a Sant Vicent, o sigui, a la part sud, que la coneixem nosaltres, arriba fins a Sant
Vicent. Ara a Reus. La idea és que arribi a Reus.
I ara la idea és que arribi a Reus. Però clar, és que els de Tortosa ja s'estan queixant, ja, de que no arriba a Tortosa.
Clar.
Evidentment.
Lògic.
No, que és lògic la queixa, no? Però vull dir que, a veure, clar, és a dir, però les Rodalies, a veure, és, per exemple, el tren del Maresme, que passa cada 10 minuts, cada 10 minuts. Allò és un tren de Rodalies, de veritat. O el que va al Vallès.
I és que les Rodalies te les manaran ells des de Madrid, eh? No te les deixaran pas manar tu.
Bueno, de fet, és una transferència que ens hem deixat engatillant.
Exacte.
Sí, aquesta no es la van engatillar per la força.
No. Aquesta, a veure, les coses, siguem realistes, en el nostre afany a vegades de tindre competències, la veritat és que ens el vam quedar i sí, aquí sí que, com sí, diu l'Agustí, ens hem tregat un gripau, que ara a veure com el digerim. De fet, en aquest viatge que va fer ara a París, em sembla que va ser el president, sí, l'Artur Mas, sí. un dels contactes que va tindre va ser amb una...
Amb la SNF.
Amb la SNF, vull dir, diguem-ne, la companyia francesa de ferrocarrils, per veure si es voldrien fer càrrec d'una cosa així, no? Perquè la veritat és que això té un cost important.
I va aixecar un, es va aixecar un rebombori.
Oh, clar.
Això, és que per això es tractava, no?
Sí. És que l'actual crisi...
És que clar, el monopoli de... passa això, no? Dir, quan un té el monopoli, com en aquest cas Renfe o Adif, és igual, perquè més igual dir Renfe que Adif, perquè estem dient el mateix, o Aena, estem dient el mateix, quan hi ha un monopoli d'això, clar, doncs només s'apoya un costat i d'altre deixa anar. I si, si algú treu una altra alternativa... com per exemple en aquest cas en tema de Renfe que han tret els ferrocarrils francesos, la gent s'espera, diu, calla tu, hi ha altres possibilitats.
Home, l'actual... una cosa és la crisi econòmica, però l'actual crisi política, recordem que va començar amb la famosa transitòria de l'Estatut, que en el fons són els diners que hem de destinar a infraestructures i que cada cop, entre que uns no arriben i hi ha menys recursos, doncs evidentment no, d'allò. I l'altre, el tema de la balança fiscal, no? És a dir, quants diners jo envio cap allà o quants diners pago, quants tornen i quants no tornen, no?
I quants no es deuen?
Doncs mira, en aquest moment...
No, cal que us diguin res, mos donessin el que diu ell, el percentatge que toca, ja seria bé.
La transitòria aquella de l'Estatut. I clar, això és una mancança en infraestructures que amb un món tan competitiu com tenim ara, doncs evidentment no...
Sí, a veure, per exemple, en tema d'aviació, és a dir, ja està, ho vaig llegir l'altre dia, precisament. Estaven a Japó, als Estats Units, a la costa est o est dels Estats Units, a Sud-amèrica. Hi ha un munt de vol, un munt de passatgers increïblement que van a Barcelona i que no poden anar directament.
No, han de aterrar a Madrid.
No, a Madrid o a París o a Frankfurt, és igual.
Fan escala.
Han de fer una escala, no? Sí, no hi ha cap vol directe que vagi de Barcelona a la costa oest dels Estats Units o que vagi a Japó o a Xina o en llocs on, diguem-ne, i a més, on hi ha moviment, a més. Vull dir que hi ha mig milió de persones comptabilitzades d'any passat que van vindre a Barcelona des d'aquestes destinacions que van de fer escala.
Si voleu, després
tornem... I de Barcelona allí també,
Igual, el mateix, clar.
Després tornem als transports. Primer tenim la primera tocada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, la Montse Pelleja.
Digue'm, Montse.
Hola, mira, canvio una miqueta de tema del que esteu parlant, però és que en pocs dies he anat dues vegades a l'Artesana a escoltar música amb una audició. Les dues vegades ho organitzaven, doncs, l'escola de música i va ser el concert de primavera. I vaig quedar molt, molt, molt decebuda de la mala educació. I no sé si és cosa dels mestres, dels pares, o... I llavors era una mica per a veure si es pot posar una mica de fil a l'agulla. Una de les coses.
Digue'm.
Si es va a una audició, jo penso que a la canalleta se'ls ha de preparar i se'ls ha de dir on van, que es tanquen les llums, que se sent, bueno, que s'escolta, i que ha d'haver un silenci, que no et pots aixecar. I el dia del concert de primavera, jo em vaig haver de canviar de lloc, perquè de soroll, d'obrir portes, de tancar la porta, a l'Artesana, la porta que està al mig de la sala, aquella porta, quan en pic comença un concert, s'hauria de tancar i no deixar sortir ni entrar ningú, perquè està molestant i la gent hi aguanta la porta. I llavors, doncs, l'altre dia que va haver... El final de curs era una audició, hi havia molta gent que només feia una peça i era el primer any, hi havia un silenci, no hi havia micro, llavors s'havia d'escoltar en deteniment, no eren clar, obres d'art, però hi havia d'haver un respecte i a més un punt de confiança. I que al començament s'aplaudeixi a la canalla, se'ls xiuli perquè coneixes qui ha de tocar, vale, però després al moment que comença l'audició ha d'haver un silenci. I això no sé si és cosa de l'escola de música, que abans s'ha de preparar, o després els pares també, que sàpiguin on van, perquè no eren només canalla, també eren pares, que es bellugaven, i llavors és això. que, mira, me va saber molt greu.
D'acord, doncs.
Perquè les dues vegades ha sigut. I a vegades ara parlem d'educació i parlem de coses i s'ha de començar de base. No es pot, quan ja són grans no es pot demanar coses que de petit no t'ho han ensenyat.
D'acord, doncs, molt bé, ens quedem amb aquesta queixa. Sembla que tenim una segona trucada. Bon dia, en què parlem?
Hola.
Hola, bon dia, en què parlem?
Josep Barjoan.
Digui'm, senyor Barjoan.
Del Marroig.
Sí.
Escolta, jo volia parlar de molt alta tensió.
La línia de molt alta tensió.
D'indignació i d'art.
Ah, tres conceptes...
Sí, sí, sí.
Antagònics.
Home, antagònics no, però costa de conjuminar, senyor Barjoan.
Sí, sí, sí. Sembla que no estiguin lligats i estan lligats, eh?
Pues ja m'ho explicarà.
Una abraçada a tots els participants, a vosaltres, i en especial a Agustí Massip.
Hola, què tal?
Què tal, Agustí? Bueno, jo volia comentar algunes qüestions per començar, no?
Digue'm.
De fet, algú es pensa que els governants que han estat elegits en un procés democràtic estan legitimats per vendre's el territori? Jo pregunto si algú es pensa que els governants que han estat elegits en un procés democràtic estan legitimats per hipotecar i devaluar un territori que és el que hem de traspassar als nostres fills, als nostres nets i, en definitiva, a les generacions futures. Doncs jo crec que no. No estan legitimats. En tot cas, estan legitimats per governar amb seny i, a més, prioritzar els interessos del poble en general i no només els de les grans multinacionals, que és el que s'està fent en aquest sentit amb la molt alta tensió. No? Per això, jo els demanaria, els exigiria, els hem d'exigir que defensin la nostra terra contra l'agressió que està suposant la línia de molt alta tensió en tot el nostre país. Per això, i és una mica això on lliga ara amb les arts, la indignació ja m'ha expressat, la molt alta tensió també, i ara ve la paraula art, no? Els artistes del Priorat, i dic artistes en l'accepció com més humil del terme, enteneu-me, els treballadors que utilitzem les arts plàstiques, l'expressió gràfica, al servei del poble, és en aquest sentit el que utilitzo la paraula artista. Ens volem adherir a la plataforma del Priorat en contra de l'AMAT. Per això, ahir vam tenir la primera reunió amb la plataforma i uns quants artistes per començar a establir les línies d'acció per dur a terme. Per què? Doncs per expressar des de la nostra disciplina, i amb les nostres eines, la nostra força, i explicar tot això a la resta dels ciutadans, no? Des de la imatge, creiem que podem transmetre tota aquesta injustícia i comunicar el nostre sentiment davant d'aquesta agressió tan brutal contra el territori i contra la seva gent, d'una forma com alevosa, no? I traïdora. I disculpeu la crudesa dels termes, però és que és així. Vull dir, algú ha explicat alguna cosa fins ara? Ens han reunit, ens han dit com és, què passa, els perills que té? Vull dir, no, hi ha com una mena de legosia.
Crec recordar que hi va haver una reunió a l'Ajuntament de Falset en la que Red Elèctrica Espanyola no es va presentar.
Efectivament, no? Jo crec que podem lluitar contra el que no volem i ho podem fer amb la nostra força, des de les nostres idees i des de la nostra expressivitat. No? Per això, els artistes del Priorat manifestem aquesta això a la plataforma per dir no a l'AMAT. No? No a l'AMAT que passa per quantitat de comarques, no? A Caseres, Batea, Gandesa, Corbera de l'Ebre, la Fatarella, Ascó, i les llegiré totes, perquè així sabem una miqueta la magnitud de la tragèdia, Mora d'Ebre, Mora la Nova, Garcia, això a les Terres de l'Ebre, el Marroig, Falset, Pradera de Teixeta, el Priorat, Dosaigües, Riudecols, Alforja, l'Aleixar, el Moster, la Selva del Camp, el Cuber, el Raurell, Vallmoll, la Secuita, els Garidells, Perafort i Villalonga, Vilallonga del Camp. Passa per totes aquestes terres, en unes terres que volem defensar, doncs, les deos com de qualitat, no? Uh-huh. Volem defensar també un enoturisme, en el cas del Priorat, i un territori i un paisatge que volem que sigui, en el cas del Priorat, doncs catalogat com patrimoni, paisatge cultural, patrimoni de la humanitat. Uh-huh. Per això hi ha la plataforma aquesta i per això està prioritat, no? I això volia fer-ho palès ara en aquesta oportunitat que m'heu donat, de forma que tots els artistes que van tenir reunió ahir per començar aquest camí, entre estan el Jordi Capafons, l'Antan Sanauges, el Miquel Lligades, el Miquel Jardí, la Nina Estapé, la Isabel Meyer, la Marina Capdevila, bueno, i una llista de molta gent que ja s'ha adherit i que properament, d'aquí a 15 dies, farem una altra reunió per veure quin tipus d'acció fem i per posar en manifest justament amb el poble, amb tot, en actes comunitaris i al carrer, i portant aquesta... aquest tema de grafisme i de la força de la imatge, doncs expressar aquest sentiment.
Senyor Joan, ens pot explicar si ja tenen més o menys pensat o ni que sigui mig esbossat cap on anirà aquesta acció pràctica? O sigui, què veurem o què podrem veure o quina cosa tenen pensada que acabarem veient?
Bé, de fet, hem començat ara, vull dir que el proper dia 5 tenim una altra reunió per acabar de concretar, però ahir vam estar doncs parlant de murals al carrer, de murals de comunitaris amb els nens, de participatius, d'una exposició de cartells contra la mat, vull dir, aquestes accions que haurem de fer-les potser itinerat o amb tots els pobles afectats i els que no estan afectats i tots els que es vulguin adherir, no? Mm-hmm. Aquesta és una miqueta les línies principals que entre tots haurem de donar-li forma i parlar i que sigui una cosa molt participativa. Ara per ara són artistes plàstics, però això podien estar obert, estarà obert, jo crec, a tot el tipus de persones, d'artistes que es vulguin, d'altres disciplines artístiques que puguin voler adherir-se, literàries, musicals, el que sigui. I que això és una cosa que jo crec que ara està als inicis, però que serà de gran abast.
Doncs agraïm molt, senyor Joan, que ens hagi trucat per explicar-nos que s'està gestant aquest projecte d'activisme artístic al Priorat i estem pendents a què pot aparèixer als nostres carrers.
Moltíssimes gràcies i endavant. De fet, junts tenim més força, junts podem. Deixeu-me, sisplau, que de la plataforma del Priorat posi un correu a l'abast de tothom perquè es vulgui afegir en aquests comentaris o suggeriments o el que sigui, de la plataforma del Priorat, que es diu prioritatindignat@gmail.com. Moltíssimes gràcies, una abraçada a tothom i endavant.
Moltes gràcies, senyor Joan, per aquesta explicació. Doncs sembla que la línia de molt alta tensió que va per la nostra comarca, com repassava el senyor Joan, passa pel Marroig, Falset i Pradell, i n'hem parlat alguna vegada perquè el cas de Pradell és especialment simplement a l'expressió sagnant. Sembla doncs que s'uneixen els artistes per... entenc que per...
Jo crec que la població no n'és prou conscient encara d'aquest tema.
Jo vaig assistir...
I penso que una de les primeres coses que s'ha de fer és conscienciar la gent de lo que vol representar això, no?
El que passa és que està bastant adelantat,
Bueno, pitjor encara que aquest problema.
Està el problema,
Bueno, però està adelantat...
No, penseu una cosa, és a dir, al Pirineu... va haver-hi una cosa similar i hi havia molta pressió popular i amb aquesta pressió se va aconseguir moltes coses.
Que és tot arreu part de la línia, si no recordo malament.
Exactament. I per exemple, aquí estàvem comentant això, per exemple, a la nostra comarca mateix, perquè jo no sé, a veure, jo no sou ningú per posar-me al Tarragonès, per exemple, no? Si això per ells és un efecte important en el paisatge o no. Però el que està clar és que a la nostra comarca sí, perquè em deia molt bé el Josep Joan, és a dir, per exemple, que estem lluitant per tenir un patrimoni, un paisatge patrimoni mundial de la humanitat, i el que després per l'altre costat ens aparteixen amb una línia d'alta tensió, no? Vull dir, que són coses contrasentits que cal explicar, que cal saber i que cal combatre, evidentment.
Jo vaig assistir a aquesta reunió i la primera vegada no hi havia prou quòrum, per això se torna a fer una altra reunió. I la idea és aquesta, sensibilitzar a tot el Priorat, però sobretot als pobles que estan més marcats per aquesta línia de molt alta tensió, estaran més afectats, i com a artistes del Priorat vam decidir doncs fer una cosa que sigui visualment impactant, i llavors també feu-ho a conèixer, perquè clar, això si ho fas amb una paret queda la paret, per tant també vam dir de fer una sèrie amb fustes per traslladar-ho, cartells, és el que deia l'Agustí, sensibilitzar a la gent. perquè el que diu la Rosa sí que està molt avançat, però clar, en projecte només. Uh-huh. I els projectes se poden aturar.
No sé si no han parlat amb la gent ja, pagesos. No ho sé.
Bueno, és, bueno és que, ahir, aquesta reunió també va sortir això.
Sí, que s'ha d'espavilar.
El contrasentit, que demanem que siguin patrimoni de la humanitat a la UNESCO i ens vulguin endosar aquesta bestia.
Que sí, s'ha d'espavilar.
De totes maneres, hi ha una mica de contrasentit amb aquest tema i ara traslado una mica una opinió que mica en mica s'ha anat madurant. A veure, jo penso, com deia l'Agustí, que encara no som prou conscients d'aquest projecte, quines implicacions té, però i ara traslado una mica una opinió de Pimec, en el sentit de que nosaltres veiem un contrasentit amb el que està passant a la comarca. Nosaltres demanarem una reunió urgent de tota la taula que va signar la carta al paisatge, perquè creiem que algú té de provocar una reunió, té de provocar... Llavors nosaltres, clar, per una banda vam signar uns acords, voluntàriament, uns principis, unes recomanacions que van amb la línia de preservar un paisatge. Entre ells hi havia aquest de demanar el patrimoni mundial. I llavors els mateixos que ens van convocar en el seu dia, és a dir, Consell, Generalitat, etcètera, entenem que ens haurien de convocar urgentment a una reunió. Crec que és el que tocaria fer. Jo crec que algú s'està despistant en aquest moment.
Sí, i el que s'ha d'explicar molt bé a la gent del priorat,
si
això
no...
s'ha d'explicar molt bé, que aquest amat no ens porta cap tipus d'energia nova ni riquesa, no, sinó que això és una línia...
És de pas. Passa pel priorat.
Que passa pel priorat per connectar França amb el nord d'Àfrica.
Sí, però és que ja tenim
sí,
una
taula...
Sí,
per vendre l'electre al nord d'Àfrica.
Però els efectes poden ser molt bons o molt dolents. Els efectes poden ser molt bons o molt dolents, però si hi ha un tema que afecta la comarca i justament tenim un acord que es va tardar 2 anys, que va ser signat, jo diria, pel 99,9%, algú no el va signar, entre ell, Consell Comarcal, tots els ajuntaments, a excepció d'algun, etc. Jo penso que en aquest moment algú tindria que fer el pas endavant i asseure la gent a la taula, justament pel que deia l'Agustí, perquè n'hem de ser conscients tots, veure quins efectes té i a partir d'aquí provocar un posicionament. Jo crec que ens estem despistant una mica amb aquest tema.
El mal d'aquestes coses és que te diran, bueno, presenten alternativa.
No, és que no depèn de cap alternativa. Això no és un problema, no és un problema nostre, no fotem.
Bueno, però ells saps que l'administració això t'ho dirà.
L'administració et dirà que la línia té interès públic. Clar, i a partir ja d'aquí t'ho construirà clar. Tot.
Bueno. És que el problema de l'interès públic, sí, és això, però, claríssim.
Però jo crec que és complementari a les dues coses.
L'administració per quedar bé te dirà, bueno, presenta una alternativa.
No. És que jo crec, Miquel, que no arribarà ni això.
Soterrar la línia.
No arribarà ni això.
Ja no, que és massa car. Ja està. I s'acaba la funció. Claro, això és molt fàcil.
Una altra alternativa és aprofitar els pals, diuen.
El problema està, per exemple...
Aprofitar els pals però, i posar-hi...
El problema està, per exemple, el que diu el Jordi, no? És a dir...
L'interès públic.
L'interès públic, això, no? Ara, és a dir, el problema de l'interès públic, que això és el que es passa sempre a nosaltres, és a dir, quan el públic minoritari som sempre nosaltres, l'interès públic sempre passa per damunt nostre. Mai passa l'interès públic per damunt de la majoritari, no? Doncs clar, aquest interès públic a nosaltres sempre ens és fatal.
El que passa...
És fatal, perquè sempre som la minoria de públic.
No, però cuidado, això és un tema que ja n'hem viscut diversos episodis. Recordem quan el trasbassament de l'Ebre, els parcs eòlics, etc. Una cosa és l'interès públic i una altra cosa és l'interès general. Llavors, jo estic molt conforme que s'han de connectar línies al nord, al sud, etc. Però mentre una empresa aquí per connectar la línia de força se li cobrin 30, 40, 50 mil euros i és una petita empresa...
I són amb, 50 metres de distància...
Jo ho sento, l'interès públic sí. No sé quin és. Sí que tinc clar quin és l'interès general. Llavors, creiem que és un tema que tampoc se'l pot despreciar perquè sembla una gran infraestructura, no? Però, cuidado, veiem quins són els efectes i aquest debat es tindria que obrir molt ràpid, en tots els sentits.
Sembla que tenim la tercera trucada del dia. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
Mireu, fa rato que ho sento i ho he sentit tot, no puc recordar totes les paraules, però per començar, jo he donat la cara i els que ens governen el poble us he dit, escolteu, la vostra feina no és manar, és administrar. Si sabeu administrar, llavors podreu manar. I tots volem que ens facin coses, que ens facin coses, però que les facin ben lluny de casa. I tots hem de tindre la certa paciència de que entre tots ho hem de fer tot. Per aquí no vull dir res més. Ara, he de donar l'hora bona a l'acte que es va fer del fi de curs de l'institut, de tot el que se va veure, l'hora bona. Vaig cridar dos vegades, enceneu el llum, perquè el públic que anàvem entrant no sabíem si estava ple o buit, i a fosques, doncs, no es veia res. Potser vaig ser un maleducat de dir, enceneu el llum, però no el van encendre. Al final, després que vaig estar més d'una hora plantat, dret, vaig trobar una cadira a la fila més ampla. Doncs aquella cadira havia estat tot el rato buida. Me va agradar molt tot el programa, vaig donar la bona al senyor que va donar les gràcies, que era un senyor de la comarca, i a veure si de tot el que han ensenyat a l'institut i ja heu d'ensenyar, perquè primer que tot doneu cultura i ensenyeu que s'ha de tindre responsabilitat per no passar-nos amb les baixeses de mala educació. Jo voldria que el poble fos un mirall i doncs deixem molt de... a veure si entre tots aixequem una miqueta més el sentit de la responsabilitat. I si volem que ens respectin, pensem que com a catalans hem de fer acte de presència, ens hem de plantar i hem de dir som aquí perquè som catalans. No volem més que els altres, però volem el que dins d'una família ben unida s'ha de repartir entre tots. I Espanya, doncs, en altres mos té com los agregados i los paganos. I jo vull que em respectin com a fill d'aquesta família, i llavors, si mos respecten, mos sentirem d'aquella família. Si no mos respecten, doncs no mos hi podem sentir de cap manera. I si no mos volen, doncs que mos deixin marxar i que s'apanyin, i que d'Europa els senyoritos que els han omplert de bitllets perquè tenen 1.000 hectàrees per anar a caçar perdius, doncs que els hi facin tornar els quartos. I tot aquest munt d'aves que s'ha fet a Espanya, doncs això deu ser els trenets d'anar al parc a veure qui juga més. Però doncs han fet el ridícul davant del món. I aquests senyors que ara ens estan governant, que tenen l'obligació d'administrar, no demanar, doncs ens han fet tornar a tots els espanyols, a tots, al segle XVIII. I van perquè siguem uns aurelluts tots,
aurelluts.
I estarien contents si no sapiguéssim ni firmar ni llegir el nostre nom. Ànimo, us saludo a tots, com cada setmana, i a veure si entre tots tenim sort d'aixecar el cap, que és molt difícil. Molt difícil.
Però s'ha de provar. Moltes gràcies, Gaspar.
Sí, però... Aixecarem.
Bueno, referent al que deia el...
Que recorda Gaspar, moltes coses.
De que...
Que fet de recader, sí. I ha conegut moltes coses. Moltes.
D'acord, doncs gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Ja, el Gaspar ha tret molts temes. I,
no, dic, referent al que deia el Gaspar, que tots demanem més instal·lacions, més coses, però ho volem lluny de casa. Recordo que aquí al sud de Catalunya ens ho en passem tot. aquí hi ha les nuclears...
No, però és que hi ha coses bones i coses dolentes, a veure, s'han de repartir...
Bones?
I, sí, bones però, i les dolentes, sí, home, hospitals...
Ah, no, però s'ha dolent.
Claro.
Hospitals de segona.
Tot dolent.
Mora d'Ebre.
Jo t'estic dient que les infraestructures aquestes que s'han de repartir, jo estic d'acord que s'han de repartir, evidentment que s'han de repartir, però totes s'han de repartir, les bones i les dolentes.
Sí, sí.
I el que passa és que aquí està el tema. És de manera de repartir. Com diu el Gaspar, d'administrar. Si administrem el bo en un costat i el dolent a l'altre, estem mal administrant.
Històricament, jo sí que estic d'acord amb el Miquel que al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, la província de Tarragona o demarcació, com li vulgueu dir.
Però el sud de la província de Tarragona. Sí.
Jo diria tota, perquè petroquímica, centres nuclears, arquímia, aflix, etc. Dius, com pot ser? Sí, el territori català, tot i que és un país petit, doncs dona per molt.
Tot juntet.
Però bueno, entraríem ara en un tema pantanegós.
Tot fa cap al sud, com l'Ebre.
Bueno, veurem què passa amb l'Ebre, que la veritat està molt amb un cabal molt, molt interessant, molt alt, i està molt
calla, que ens diran, veu com sobre aigua, que no us ho tornaran a
dir. Jo em deixat una, jo massa greu, em deixat una trucada penjada amb el comentari, que penso que valia pena comentar alguna cosa del tema de les actuacions musicals i del respecte que té el públic a la gent i de l'educació, etcètera, etcètera. Bueno, jo només vull dir que evidentment la gent hauria de ser molt més educada. Jo sóc el primer que estic d'acord amb aquesta idea, perquè penso que desgraciadament tenim un país bastant mal educat en general, però que l'educació se fa a casa. Jo penso que això ha de ser una cosa que això és que ja no cal ni discutir-ho, ja no cal ni comentar-ho. I quan algú em planteja mirar l'educació a l'escola, a mi em fa gràcia. Em fa gràcia perquè és com si treure pilotes fora de... L'educació és a casa, primer. I després és la tribu. I la tribu és el poble, i és l'escola, i és no sé quantes coses més. No podem educar, no es pot educar només a l'escola, per entendre'ns, perquè jo he vist exemples claríssims de que a l'escola t'ensenyen a tirar paper a la paperera, i després tu pel carrer veus com un nen, la mare tira el paper a la terra, i el nen diu, home, que no tiris, ah, això està, és igual... Vale, vull dir, això, jo ho he vist, això, ho he viscut. I ja no parlem, per exemple, de caques i coses de gossos i coses així, no? Que no acabaríem mai. M'entens? És a dir, vale, jo penso que l'educació és una qüestió molt personal. És a dir, cadascú ha de ser educat. I s'educa a casa seva, bàsicament. Si tots cadascú a casa seva són educats, la societat acaba sent educada. I l'escola no deixa de desucar. Continua educant, però només continua, avui és subsidiària, no és principal en el tema d'educació. Jo penso que això és una cosa que abans se deia molt, no? Educar a l'escola, no, l'escola no educa, no ha d'educar, educa, però no ha d'educar, si no és la seva feina primera, és una feina més, importantíssima. Però no podem passar responsabilitat a l'escola, o no podem passar responsabilitat a l'escola perquè la gent se droga, la culpa és de l'escola, o perquè quan hi ha molts clients de cotxes o de motos, la culpa és de l'escola, o com perquè la gent fuma o beu, la culpa és de l'escola. Bé, la culpa és, sobretot, cadascú de casa seva. Aquesta és la primera responsabilitat. I mentre no entenguem això, mentre no, la gent no entengui que qui educa és el papa, és la mama, anem malament.
Jo és que en això segueixo molt els alemanys, que separen, tenen dues paraules. Una és la formació i l'altra és l'educació. S'educa a casa, se forma a l'escola. Clar que hi ha d'haver educació a l'escola.
Evidentment, evidentment.
Però, com tu deies, l'escola, la seva
funció
número 1, no estricta, però número 1,
sí,
és formar.
També educar, també. Però com a acompanyament.
És a casa on s'educa.
S'ha de mamar l'educació.
De totes maneres... evidentment la trucada feia referència a això, a actes bàsicament, sí, de gent jove o de canalla, no? Però jo fa molt de temps que li dono voltes a un tema que jo crec que és l'arrel del problema aquest, no? És dir, ara oblidem-se qui té la responsabilitat. És evident que la responsabilitat és de tothom, començant pel nucli més petit, que és a casa, els pares, la manera de relacionar-te amb els altres. Però en els últims 5-10 anys tots els ajuntaments han redactat una ordenança
de civisme.
De civisme. I dius, què és, que no tenim escoles o no tenim d'allò o què passa, no? Bueno, jo crec que el que falla és que hem avançat en una societat tan individualista que no ens fixem en l'altre. No fa falta ni els mestres, ni els pares, ni ningú. L'únic que has de fer és veure qui tens al costat i respectar-lo. Punto.
Sí, sí, plenament d'acord. És que és això, no?
Haurem de tancar...
Però això passa, per exemple, i
també... Molt ràpid, Agustí, perquè estem a punt de tirar...
No, és a dir,
jo volia dir
una
tonteria.
La gent que està al servei del públic, és a dir, per exemple, estem parlant de restaurants, de botigues, etcètera, és a dir, és que a ells ja els hi falta educació, i és la seva vida, i viuen d'això. I molts arribes allà a la botiga i és com si fessin un favor a tu.
Sí, sí.
I miren amb mala cara, dius, ara que entra aquest tio aquí dintre, me catxis ja.
Això no passa falset, eh?
No, estic parlant de falset, Estic parlant en general, com a societat que dèiem, no?
Sí, sí.
Això passa, no? I llavors, clar, això d'on ve? Qui té culpa d'això? Estàs dient, bueno, anem enrere, no?
Això que diu la Constitució també passa molt amb els funcionaris, eh?
No, tothom que està a servei públic, estic dient.
Si volen,
no? He dit tothom que està a servei públic.
Si volen, ja tornarem la temporada vinent en aquest tema, perquè crec que és llarg i de profunditat. No és l'última.
Ah,
molt això. Menys, però amb aquests tertulians, segurament, per calendari, ja en saltarem a l'inici de la propera temporada.
No, jo de tot el que dèiem abans, jo crec que ja ho he dit moltes vegades, que els catalans i catalanes estem mirant massa el melic. I no sortim i no es belluguem com a societat. Som lents. Quan ens veiem al melic, resulta que la cosa ja està massa avançada. Això amb tots els temes. I és així. Ho remenem, però no belluguem.
La setmana que ve sí que bellugarem aquest EVA Festival en veu alta el 2013 a Pradell, del 5 al 7 de juliol. Avui no hem tingut temps, però com que la setmana que ve tenim una miqueta de marge, doncs en parlarem. Agrair, com no, a l'Agustí, a l'Enric, al Miquel i a la Rosa, que han estat aquí, a l'Anton Vidal Júnior, que ha estat a l'altra banda. Recordar que demà al foc de Sant Joan, al foc de la Flama del Canigó, es va buscar els Guillemets, vull dir els Guillemets, i que també agrair, com no, a la Montse, al senyor Joan i al Gaspar, que ens han trucat i també han aportat el seu granet de sorra. Enric, vol dir alguna cosa?
Sí.
Rapidíssimament.
No, només és que l'Anton precisament m'ha demanat que recordés que per anar a buscar la Flama als Guiamets, la convocatòria es fa allà aquí a Falset, es fa a les 7 de la tarda per anar-hi.
Jo us espero allà baix. D'aquí no res, 3 minuts, deixeu-me canviar papers i posar-me en el micro, que tornem amb un nou Rius Devi. La tertúlia tornarà, com no, la setmana vinent. Adeu.